Benvinguts a l'Internauta.
La figura del hacker està mal vista pel conjunt de la societat, però la seva missió no és fer una mala praxi, sinó que neix de la necessitat de detectar els errors dels nostres sistemes informàtics perquè estiguem més ben protegits. Amb aquesta filosofia treballa Accent Cybersecurity, que s'encarrega d'analitzar les vulnerabilitats de les empreses i així proporcionar-los una millor seguretat digital.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La seguretat dels aparells informàtics ha estat les últimes setmanes de nou. Anava a dir de moda, però és mal dit això de moda. Ha tornat a estar en els titulars de tots els diaris, de totes les cadenes de televisió, especialment arran del ja famós cas WannaCry i tot aquest estrany episodi d'un programa, sembla que robat de la NSA, que sí, els nord-coreans, que ara es veu que no són els nord-coreans. En fi, una cosa com molt de pel·lícula. Sense arribar a la pel·lícula, que ja ens la faran, d'aquí 5 anys tindrem una magnífica pel·lícula sobre el tema, és obvi que si una cosa ha posat de relleu tot això és que el tema de la seguretat és un tema seriós i que molt sovint els problemes que n'hi ha són més per manca d'una rutina de bons hàbits que no pas perquè allà darrere n'hi ha uns hackers tremendos capaços de fer no sé quines coses. Feia temps que volíem portar algú que ens sapigués d'això i finalment tenim la sort de tindre avui amb nosaltres hacia l'Internauta en Daniel Cruz. Daniel, benvingut.
Hola.
Que és el director d'operacions d'Accent Cybersecurity. Accent amb CK, això de les adreces cada vegada és més complicat, perquè en queden menys. Accent.com, ja veureu el ròtol aquí baix. Si vos interessa saber més, podeu anar punxant i averiguant més coses sobre la seva empresa. Ells són, com ho diríem això, informàtics dedicats a buscar forats per prevenir, o alguna cosa d'aquest estil, com es diria això?
Bueno, jo, més que per buscar forats, la nostra activitat principal és tractar d'ajudar a les empreses a evitar que algú trobi els forats abans que ells, de forma controlada. I de la mateixa forma que tractem d'esbrinar quins són els potencials errors que poden tenir els sistemes d'informació de les empreses, també tractem d'ajudar-los a detectar quan tenen un incident o quan tenen un problema. Val? Llavors, tenim la doble vessant de detectar coses i de protegir organismes o institucions o empreses.
Us deu passar molt, però, que us criden en l'últim moment espantats.
O sigui, aquell divendres va ser un dia interessant divendres, a tenir ja trucades, va ser un divendres. Els grans incidents acostumen a passar divendres o dissabtes.
Ah, sí?
Sí.
És una pauta, això?
Sí, acostuma a ser una pauta, en el sentit que al final la gent fa cap de setmana, divendres acostuma a sortir el millor pla una miqueta abans, llavors es baixa, relaxen els informàtics de les empreses o abans de períodes de vacances i acostumen a haver-hi pics en dies assenyalats de d'intents o d'intents d'atacs o d'intrusions o de fuites d'informació, etc. Però bueno, això passa diàriament, ja no és com abans que era puntual, ja és continuat.
Fa molts anys, quan encara distingíem entre hackers i crackers i totes aquestes coses que ara ja ningú fa, o no sé si fa algú, però vaja, ja
sí, ara
s'han oblidat els principis més bàsics del tema. Recordo un hacker que em va dir n'hi ha una bona i una mala notícia. Diu, la bona notícia és que només n'hi ha 5 persones en el món capaces d'entrar on vulguin. La mala notícia és que n'hi ha 5 persones al món capaces d'entrar on vulguin.
Sí.
Seria això? És a dir, ara, per exemple, aquest incident que hem viscut, no? Sembla bastant evident que la raó principal de que hagi sigut tan gros és que la gent no es cuida.
Totalment d'acord. Al final, es va dir, o el titular va ser una taca telefònica, però si analitzes, no va ser un atac dirigit només a una empresa, a una altra empresa en concret, perquè volguessin afectar en aquesta empresa en concret, sinó es van aprofitar d'una mala praxis d'empreses, que li va afectar a Telefònica i va afectar a moltes altres empreses. Com tu dius, al final hi ha una gran part de culpa del propi usuari, entenent usuari, ja sigui usuari des del seu portàtil, o empresa que té uns sistemes informàtics. Al final, tot depèn del software. El software està fet per línies de codi programades per persones i com tota la vida doncs, ens equivoquem, provoquem errors o es detecten errors que fa un any o fa dos dies o fa ahir no es coneixien. Llavors, si no estàs en la període constant d'actualitzar, de revisar, de veure si ha sortit alguna notícia, algun incident que t'afecti a tu perquè tens el mateix sistema i no estàs en aquest període de millora contínua, doncs tens el problema de que un atac indiscriminat et pugui afectar, que va ser una mica del que va passar a les grans empreses.
La pràctica mínima quina és? És a dir, el mínim que ha de fer algú per prendre's seriosament el tema.
La bona praxis així titular és tothom ha d'actualitzar els seus sistemes d'informació a l'última versió del que el propi fabricant diu que està a nivell de parxes o a nivell d'actualitzacions. Això és un titular molt genèric, després cal analitzar segons quins casos, perquè segons quines actualitzacions poden provocar errors de funcionament correcte de les aplicacions o dels sistemes, però com a praxis general i sobretot a nivell usuari, quan el típic usuari de Windows diu Windows Update vol actualitzar, que és un mal de cap, la gent diu ostres, quin pal, no sé què, doncs això és una bona pràctica. Això s'ha de fer. Si no, estàs obrint portes en els teus sistemes que de forma aleatòria algun dia poden veure afectat el teu sistema i amb això la teva informació, la teva reputació i a nivell d'empresa inclús provocar tancament d'empreses com ha passat en alguns entorns.
En aquest cas, abans de seguir, parem-nos un moment en aquesta pel·lícula de l'altre dia. N'hi ha elements molt estranys, no? És a dir, per una banda, sembla bastant demostrat que la NSA, la gran agència d'espionatge americana, descobreix, diguem-ho així, un forat del Windows i en compte de comunicar-li la Windows, se'l guarda per poder vés a saber què és, pillar al personal.
La NSA fa coses d'aquestes, habitualment.
Però és bastant heavy, perquè al final acaba posant més en perill la pròpia població d'ella que...
Sí, la veritat és que jo crec que no se sap mai fins a quin punt és veritat o és un bulo que comença a créixer i és difícil saber fins on s'arriba, no? El que està clar és que l'espionatge de tota la vida que es feia fa 100 anys amb gent que s'introduïa...
La Mata Hari d'aleshores.
Això es fa en el món lògic o en el món dels ordinadors des del primer dia que va aparèixer internet. I és lògic que des del punt de vista països i grans països amb recursos i demés, ho fan de forma totalment secreta per una defensa, com diuen ells, dels seus interessos o per un interès que després vés a saber quin és. Però va sortir l'espionatge de la NSA feia, bueno, inclús a mòbils de la Merkel o d'Espanya, és a dir, això succeeix. No m'estanyaria que l'origen fos una intenció de, a través d'aquella vulnerabilitat que es va trobar, extreure informació per fer alguna anàlisi de comportament, o etcètera, etcètera. Jo no posaria la mà al foc d'això, ni tampoc del contrari, però no m'estranyaria, perquè els grans incidents o grans virus així més diferents, al final l'origen és algú que ha invertit en aconseguir això. I els que més diners tenen són governs com pot ser Estats Units o inclús Israel o països molt en el sentit bèl·lic de la paraula que estan preocupats de temes d'aquest tipus.
És evident, a més, que el que sí que està passant és que això s'està convertint en una peça més del joc d'escacs global. És a dir, l'OTAN té ja una divisió dedicada a això, que a més està Estònia, que és un país amb molt bons programadors i molt avançat en termes, en termes informàtics. És el primer país que té la possibilitat de desconnectar-se d'internet amb un sol botó, que és una decisió bastant sàvia, però bastant complicada, perquè com es va demostrar a l'Egipte, això de desconnectar-te ja veurem.
És complicat, és
complicat. Ja parlarem, no? Però, evidentment, Xina, això que expliquen de Corea del Nord, d'Estats Units... I realment els governs estan, diguem així, reclutant experts, gent capaç de fer coses
totalment
increïbles que no afecten només als ordinadors. Perquè, clar, aquí on està, per exemple, els famosos hackers nord-coreans, crackers nord-coreans, van arribar a apagar la llum de Seul un dia.
Sí.
Vull dir, no és que entren a l'ordinador, és que entren a l'ordinador que controla les llums i apaguen totes les llums.
De fet, es diu, i ja no és d'aquest any o de fa poc, la següent guerra mundial ja està executant-se en el ciberespai. És a dir, la lluita que hi ha en internet, en el món de les xarxes, pel control, per l'accés a la informació, per esbrinar què s'està fent o què no s'està fent o què està fent el meu contrari, ja està. I estem parlant només de la part governamental o de benefici, entre cometes, propi, però tot el mateix. que parlem del punt de vista defensiu, que podríem entendre que això és per salvaguardar els interessos dels països. També estan les màfies, també està el món dolent, els lladres, que ja no té sentit anar a un banc a robar amb un passamuntanyes i un ganivet, ara està tot a internet, la deep web. Aquest és un món que és incontrolable. Es diuen que el moviment de diners pel cibercrim és superior al tràfic d'armes o inclús al tràfic de drogues a nivell físic. I això és el futur, bueno, és el present, això no es pot aturar. Hem de tenir por? El que sí que jo diria sempre és no es pot tenir por, no es pot tenir por en el món físic davant de la situació actual, no hem de tenir por a l'ús d'internet, però sí que hem de tenir cura. I s'han de fer coses que moltes vegades jo em trobo que la gent en el món físic no fa coses com, no sé, deixar les claus de la seva casa a un qualsevol del carrer, i en el món lògic sí que li donem la contrasenya al company de feina perquè o la tenim apuntada a la pantalla d'ordinador, no? Llavors, la sensació que hi ha és que en el món lògic ningú en veu i no passa res, és totalment el contrari. És més fàcil veure't, és més fàcil fer-te coses que en el món físic. I la percepció s'ha de canviar. Jo crec que és un tema més que s'ha d'inculcar a l'ensenyament. Des de la base, a les escoles, s'ha de parlar de la seguretat, de la ciberseguretat com un aspecte més, igual que es parla de seguretat vial o de la seguretat alimentària, s'ha de parlar de la seguretat en el món informàtic, perquè és que és el dia d'avui, tothom està connectat a internet.
En aquest sentit, incidents com aquest que estem comentant de l'altre dia ajuden a que la gent prengui consciència? Perquè jo m'imagino que, clar, hi ha molta gent que s'ho va passar molt mal.
Sí, 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 sí.
Per tant,
coneixem empreses que van passar molt malament.
A la segona ja no em pillaran, no? O què?
El problema que hi ha és que, com que és una cosa que tu no veus, o sigui, tu no veus com m'han robat alguna cosa, tu veus l'ordinador allà i dius, ostres, què m'ha passat? Si no ets conscient del problema, quan surt el diari tothom està espantat, aquí cap de setmana va haver-hi moltes empreses que van haver de fer hores extra el cap de setmana per recuperar sistemes, per muntar-ho, per protegir-se, però d'aquí 10 dies, potser tu ja no te'n recordes, perquè no veus la falta o la conseqüència que ha tingut de forma visual, no? Llavors són oles, són pics, hòstia, molt sensible, d'aquí un temps es relaxa en general la percepció de la seguretat. Llavors hem d'estar alertes en tot moment perquè això ens passarà, com es diu habitualment, hi ha una frase, és, hi ha dos tipus d'empreses, les que han sigut hackejades i les que ho han estat però no són coneixedors de que han estat hackejades. I és una realitat, perquè ja constantment, de forma aleatòria, la gent a internet està sent hackejada. Potser s'aconsegueix o no, però s'està intentant, s'estan fent escanejos, hi ha xarxes de el que s'anomenen botnets, d'ordinadors que estan constantment mirant la xarxa a veure què hi ha, buscant coses, i poden utilitzar el teu ordinador a la teva casa, no per l'interès del teu ordinador, però des del teu ordinador fer coses a tercers i anar saltant per salvaguardar la seva privacitat de l'origen de l'atac. Llavors, és un problema també de mentalitat. Aquí ens trobem, som països llatins, no ens agrada molt això de planificar coses, som més de reacció, i això és totalment contrari contra el que seria la prevenció en seguretat. És millor sempre avançar-se que reaccionar davant d'un incident. Surt més barat, però consta perquè no som així de mentalitat.
Aquesta tesi, Daniel, de que n'hi ha sistemes operatius més perillosos que altres, és real? És a dir, un Linux és més segur que un Mac és més segur que un Windows, un Windows 10 és més segur que un Windows XP, que sembla increïble que encara moltes corporacions i moltes empreses i molts serveis públics estan fent servir un sistema que ni tan sols està actualitzat.
Sí, sí, sí. Que està, el fabricant ja l'ha deixat.
El dona per mort.
No el manté. No?
Això és real? És veritat? O home, depèn de més factors?
Si un sistema, independentment del sistema que parlem, és més segur que un altre, jo no ho diria així. El que sí que és veritat és que els sistemes que estan més expandits al món són els que són més vulnerables. Però per què? No perquè estiguin més malament fets, sinó perquè el que vulgui fer alguna malifeta, el que ho intentarà és contra allò que té més possibilitats d'aconseguir-ho. Si tenim 10 ordinadors de Windows i tenim un Mac, doncs si aconsegueixo algun error, prefereixo aconseguir-li en 10 que no en un.
Cost-benefici, diguem.
Clar. Llavors, això passa amb els mòbils. Tothom diu, l'Android és més insegur. Bueno, és que l'Android n'hi ha més que iOS, a nivell global. però de l'iOS hi ha un habitatge, i dels Macs, del Linux, hi ha malware, hi ha virus, hi ha de tot. Si és més segur o no, jo no vull... Aquestes frases categòriques no m'agraden. El que sí que és real és que el nombre de vulnerabilitats que surten en sistemes més comuns...
Populars, diguem.
Més populars, és major. Però principalment pel benefici que treuen el que té interès de fer una malifeta.
Escolta, què feu a Accent Cybersecurity? Jo ara despenjo el telèfon, sí. T'envio un correu, dic, Daniel, en què me pots ajudar?
Bé, nosaltres com a empresa som una empresa jove. Fa 3 anys que vam constituir-nos com a empresa. Som una empresa molt especialitzada en temes de ciberseguretat, el nom ja ho diu, som Accent Cybersecurity, i el que fem és principalment dos grans accions. Una, el que s'anomena Red Team, tenim un equip de Red Team, o dit vulgarment és...
Alarma.
Sí, un equip que es dedica a simular atacs que faria un atacant contra una empresa per veure si és possible saltar-se les barreres, arribar, extreure la informació, etc. No? Llavors, tenim tot un equip força potent que es dedica exclusivament a això, fa auditories constants, el que s'anomenen tests d'intrusió, en sistemes mòbils, aplicacions web, com et deia abans, en dispositius mèdics, amb el cotxe connectat a internet també en fent d'aquest tipus.
Ja no estem parlant d'ordinadors només, la cosa ja s'ha complicat molt.
Bé, al final els cotxes tenen ordinadors dins.
Vale,
tot té ordinadors. Perquè fas una idea, el cotxe Tesla, aquest famós que a més ja s'ha hackejat, autònom i demés, té més línies de codi de programació, més línies, però exponencialment més línies, que un Apollo 13 que va arribar a la Lluna. Però moltes més línies de codi.
No, és que l'Apollo 13 encara no m'ha entès com va arribar. quan vegem l'ordenador que portava i bueno, el que feia, encara costa entendre com va arribar.
Totalment d'acord. Però o com un Boeing.
Val?
Vull dir, al final és el que més usa l'usuari, són el que més aplicacions se li munten a sobre, donar-li comoditats, que si intentament, que si internet, que si connectivitat, que si etcètera. Llavors, al final, tot el que sigui codi és vulnerable de ser atacat.
Per tant, vosaltres teniu una colla d'atacants amb salvaguardats, és a dir, poden atacar que no passa res perquè estan atacant sí. A fi de bé, diguem així,
sí, sí, sí.
Que deu ser una feina xula.
De fet, nosaltres no som proactivament, fem atacs indiscriminadament, sinó ajudem aquelles empreses que es contracten per fer aquests simulacres.
Però jo te contracte a tu i tu te dediques a intentar veure si em pots foradar, perquè si em pots foradar saps com tapar el forat.
Ah, això mateix. Llavors, el que tu deies... Simulem les accions que faria un potencial atacant i et diem quina és la millor forma de solucionar aquells problemes que hem detectat. No? Aquí entrem que si després tenim serveis que van continuats, és a dir, no només fer-ho un dia i marxar i oblidant-se fins que ens tornis a trucar, sinó servei de el que s'anomena auditoria continuada, és a dir, sense que jo d'avisi jo et faig qualsevol intent en qualsevol hora, en qualsevol moment, per veure si estàs contínuament protegit, però tot seria dins del que s'anomena el Red Team, o equip més ofensiu. I després tenim un segon gran bloc d'equip d'Accent que es dedica al que s'anomena el Blue Team, que és l'equip més defensiu. Que el que fem és, ens dediquem a monitoritzar, a vigilar les xarxes, els dispositius, els equips dels nostres clients, per veure si precisament estan sent atacats o si estan sofrint un comportament no habitual o no lícit, i en cas d'això aixequem alertes, analitzem, i si hi ha un incident, doncs ajudem a solucionar l'incident per evitar que es torni a succeir.
Això,
no?
Això en el món que estem parlant vol dir 24/7.
Sí.
Perquè, clar, això
sí.
És igual que siguin les 3 del matí d'un dissabte.
Ah, totalment. Aquí nosaltres tenim un 24%, el que s'anomena un SOC, el concepte de SOC, Seguretat, Centre d'Operació de Seguretat, continuat en 24%, que el que fem és que sempre hi ha gent de guàrdia que detecta quan surten alertes o quan surten indicis de que està passant alguna cosa, llavors analitzen, profunditzen a veure si això és veritat o no és veritat, i en cas de que sigui veritat actuen per bloquejar, per tallar, per veure el per què i el com. No? I aquests són dos grans blocs de servei. A partir d'aquí doncs, també donem formació. Una de les nostres visions i el concepte de l'accent com a tal, en la nostra logo la C està invertida, és el copyleft, és el nostre origen de que creiem que la informació ha de ser compartida. No té sentit en el món internet que la informació sigui jo sé com es fan les coses i no la comunico. No? Llavors, dins d'aquesta divulgació nosaltres participem amb diferents màsters de ciberseguretat, companys nostres, per difondre com es fa una bona seguretat, tant a nivell d'empreses que es volen formació, com en xerrades, en seminaris, en ponències, tenim una gran part de divulgació d'informació que utilitzem. No? I a partir d'aquí, doncs, serveis col·laterals, definició d'estratègies de seguretat en empreses a 3 anys o 4 anys vista, igual que es fa un pla d'estratègia de màrqueting, doncs, pla d'estratègies i de seguretat. No? I una miqueta tot lligat a el que és a aquestes dos vessants, detectar incidents i evitar amb els nostres clients que algú pugui aconseguir entrar.
Mm. Vale. Faré una pregunta molt prosaica, contesta amb el nivell que em vulguis contestar. Segurament algú que ens estigui escoltant, i a lo millor té una xicoteta empresa o una empresa, diguem, no d'una dimensió industrialment gran, deu pensar, buf, això no és per mi, això deu ser una cosa de grans corporacions, un centre 24 hores, ja t'imagines allà pantalles i no sé què, no? De què estem parlant? És a dir, quin tipus de nivells d'empreses o d'institucions se vos acosten? Què significa tindre un equip com el vostre? És molt costós, no és molt costós?
Home, jo diria que, primer, la seguretat o els incidents de seguretat poden afectar a qualsevol, a la multinacional o a la PIME. I la PIME, potser l'impacte és relativament petit respecte a l'altre, però pot provocar inclús tancar la teva empresa. Llavors, la seguretat, com nosaltres ens agrada dir, ha d'estar com un punt més a la taula del comitè de direcció de qualsevol empresa. Igual que et preocupes de si compleixes amb el tema de riscos laborals, doncs has de preocupar-te per la ciberseguretat, perquè si no, tard o d'hora tindràs un problema. Llavors, la seguretat no sempre ha de ser la mateixa per totes les empreses. És a dir, no muntarem o no una PIME necessita la seguretat que requereix la Generalitat de Catalunya i no s'ha de gastar els mateixos recursos que s'ha de gastar una Generalitat de Catalunya o una multinacional o una empresa doncs, més o menys gran. O sigui, la seguretat, al final, com diem, s'ha de fer a mida per cada client i per cada necessitat. Que al final té un cost, sens dubte, s'han d'invertir recursos. Quan? Depèn molt de l'activitat, no és el mateix. Una gran empresa però que no treballi gaire amb internet, perquè ho fa molt, no sé, de manufactura i no ven per internet, potser que una petita empresa que són 4 persones, però que tot el seu core és la venda online. Doncs segurament aquells, tot i ser menys recursos, han de gastar-se més diners. Però al final, i no és que no vulgui donar una xifra perquè és molt difícil, però sí que és veritat que cal tenir en el pressupost un percentatge, un 2, un 3, un 5%, pensat en seguretat. Igual que no hi ha una empresa, un colmado de l'esquina que no es plantegi tenir una reixa i la tanqui per la nit, i això entra dins de, o posar una alarma, doncs una mateixa partida per posar una reixa a internet o una reixa o una alarma si algú entra a l'ordinador. I no serà la mateixa preu l'alarma que té, m'ho invento la Generalitat, el Palau de la Generalitat, que la que tindrà el colmado, no? Però tots dos tenen la mateixa seguretat, adequada a la seva necessitat. Doncs al món lògic s'ha de fer una miqueta similar.
Costa explicar això? És a dir, te trobes... Suposa que t'has de trobar gent molt acostumada a parlar d'això i gent que li deu semblar xinès.
Totalment.
Directament.
Totalment. I el que més sobta és que potser ens pensem que les pimes o les petites empreses són les que els sona més a xinès. Però és que hi ha grans corporacions catalanes, nacionals, a nivell espanyol, inclús internacionals, que els continuen estant en xinès.
S'ha vist aquests dies.
S'ha vist aquests dies, això mateix. I gent que inclús té grans equips interns de seguretat també s'han vist afectats i que es gasten recursos. Però, com tu dius, moltes vegades ens trobem amb un discurs que no entenen. I tenen la visió de, això no em passa a mi, això només passa a les pel·lícules, qui ha de tenir interès en fer-me alguna cosa, una malifeta a mi? I aquest és el gran error. És que la gent no vol fer-te una malifeta, la gent fa indiscriminadament malifetes i si aconsegueixen alguna cosa de tu, doncs mira. Però no perquè volguessin de tu, sinó perquè...
Això em sembla un tema molt interessant. Al principi t'he explicat aquella anècdota dels 5 que poden entrar on vulguen i que només hi ha 5. I aquesta anècdota sempre anava acompanyada de dir, mentre n'hi ha gent roig, els atuen, no perdran el temps, em vindré a mirar el teu ordinador, aniran a buscar un ordinador més útil, no? Però pel que expliques, això ja no és veritat. A lo millor era veritat en una temporada, però ja no és veritat. Aquest concepte de dir, alerta, no és que van a per tu, ells tiren l'am, i el que pica, pica.
Totalment. No? Bueno, a nivell usuari, l'últim any o dos anys, el concepte dels ransomwares o dels cryptolockers, com el gran malware que està fent una de les destrosses més grans, no deixa de ser en molts casos un correu que s'envia de forma indiscriminada a un munt d'adreces i el que cliqui i li surt la pantalleta de tiene que pagar para recuperar, doncs si m'ho invento, si arriba a 1.000 i paguen 10 i aquests 10 ho multipliquem a nivell mundial i cadascú d'aquests 10 paga, no sé, 500 euros, això són molts diners.
Bueno, era sorprenent en aquest cas del
WannaCry.
Ara no ho recordo, però em sembla que era que eres...
Va començar,
molt, si no recordo malament. Molt pocs diners.
Però sí, no recordo, la primera intent va ser 300, per 300 euros, si no recordo mal, i l'últim que jo vaig veure va pujar fins a 600 euros.
Diguem, no és allò... Però clar, multiplicar per milions...
Clar, estem dient que el WannaCry va arribar, una difusió, van dir, a 70 països afectats, si no recordo mal, al voltant de 70 països, amb les empreses per darrere. Calculem-ne un 10% de tothom. Si aquest 10% pagués, és que ja surt una dinerada molt bona, eh? I aquí és on està el negoci. No és perquè jo vulgui anar a Telefònica i a veure si aconsegueixo, inverteixo diners per entrar a Telefònica, no. És més senzill.
Mirem què cau.
A tot el que caigui, i em dona igual que uns 500 em vingui de la Telefònica d'atur o em vingui del meu ordinador de Daniel Cruz, que pago perquè el meu portàtil, les meves fotos les he perdudes i pago 500 euros. Són 500 euros que el que ho rep li dona igual una que l'altra. I aquest és on està el negoci, realment, a internet.
Això es pot perseguir? És a dir...
És complicat. És complicat.
A veure, primera, n'hi ha aquesta part de darrere, que tu deies la Guerra Mundial, no? És a dir, clar, aquí s'ha vist molt clar, a alguns països els interessa perseguir, a uns altres no, depèn
sí,
de qui
totalment.
Ataca, persegueixes o no persegueixes. Però això ja és una complicació d'entrada. Però a banda de tot, clar, n'hi ha tot un sistema de pagaments, n'hi ha tot un...
En la deep web,
allà vés a saber que, com es cobra, i realment està molt ben muntat, si es pot dir així.
Sí, des del punt de vista del que vol fer la mala acció, hi ha molts mecanismes per fer-ho, i per fer-ho bé. Bé des del punt de vista seu de no ser trobat, no ser rastrejat. A més, a dia d'avui, jo porto amb el sector de la ciberseguretat, ara farà 17 anys que vaig començar, i fa 10-12 anys, crear un virus tenia certa complexitat o crear un malware potent, més enllà del virus de la pelota famós de fa molts anys, fer alguna cosa requeria uns certs coneixements. Ara tu, hi ha webs que pagant $2 et munten un virus. I no, jo quiero que sigui desxifrat, jo crec que sigui per via correu, cliques opcions i te'l munten. I a més et donen certes garanties, inclús hi ha pàgines web de creació de virus, de malware, que tenen suport 24/7. Per si tu no funciona, doncs tu tens una hotline per contestar i per... Vull dir, que ara el que vulgui fer-ho, ho té relativament senzill de fer. I aquest és un dels també problemes que hi ha, que abans era un... Són pocs els que tenen els coneixements per fer-ho i ara s'ha posat a nivell de qualsevol usuari que vulgui fer-ho. Igual que abans comprar una pistola podia ser més o menys complicat i ara a la deep web, doncs, a foros es venen de tot el que vulguis comprar, no? Llavors, com tota la vida, accés a informació té la part positiva i la part negativa. I per això deia que cal estar a la guai, no cal tenir por, però cal estar a la guai, perquè és una realitat i és real.
Mm. Nosaltres sempre acabem l'internauta, Daniel, amb una pregunta estúpida, però que ens permet volar una mica, no? Que és, on t'imagines tu, i en aquest cas Accent Cybersecurity, d'ací a 5 anys? Què t'imagines que canviarà?
Com a Accent, com a la nostra visió d'empresa, nosaltres hem nascut amb una vocació internacional. Som una empresa catalana, seu Barcelona, capital total 100% català, però la nostra visió és no volem ser una empresa només que dona serveis a Catalunya, sinó volem que des de Catalunya podeu oferir serveis al món. Estem en un món global, estem dient que si l'atac ve de Corea del Nord o d'Estats Units o d'Israel o de Madrid o de Catalunya, però pot afectar tothom. Llavors, no té sentit muntar un sistema que només es pugui ofertar o que no es pugui treballar per empreses catalanes, no? Nosaltres d'aquí 5 anys ens agradaria estar a les places més potents del món com a empresa. Ara estem fent el desembarco a Londres, ja tenim alguns companys treballant allà, i d'aquí 5 anys, la nostra visió, si jo pogués dibuixar, posar les banderetes on volem estar, ens agradaria estar doncs, als Estats Units, a la costa oest dels Estats Units, per exemple, i una miqueta...
Xangai, Moscou.
O, no sé si Xangai, però Israel és una plaça increïblement potent a nivell de seguretat, per tota la seva història política i de seguretat física que s'ha traslladat al món lògic. No? Però aquesta, des del punt de vista empresarial, és una miqueta la nostra visió. Però sense perdre la nostra visió, que creiem que té molts punts forts de ser catalans, de ser mediterranis, de Barcelona com a seu d'atracció de talent. És molt fàcil portar el millor hacker alemany a treballar a Barcelona, li atrau la idea, doncs aquesta és la nostra vocació, que Barcelona convertir-ho en un punt per oferir serveis de seguretat al món.
I serà un món més complicat?
Serà un món més complicat, no sé si més, però serà un món amb més codi. Més codi des del punt de vista de programació. I això vol dir amb més vulnerabilitats. I des del punt de vista de seguretat, amb més riscos de seguretat i, per la nostra part, amb més feina. Però el que està clar, no sé si serà més complicat o no de gestionar, el que sí que serà un món amb més codi, amb més línies de codi. Tot és codi. Ara, el que es deia, no? Infraestructura com a codi, el cloud, ja no té sentit parlar de servidors físics i de gàbies on estan els ordinadors, ara estan al núvol, i això és codi, això és programació, són zeros i uns que al final tot es mourà per zeros i uns. El cotxe, no sé què, tot. O sigui, això sí que ho veig clar, d'aquí 5 anys hi haurà més codi que ara, i això requerirà més seguretat que ara.
I més sentit comú. Perquè, totalment. Clar, al final...
Totalment.
Una cosa que sempre quan parli amb gent com tu acaba pensant és si la gent aplicara el sentit comú tot seria més fàcil.
Totalment, totalment. Bueno, a mi em sobta
molt...
Perquè deies
abans, amb més educació, més...
Total, sí, sí. Jo, al final, tu veus un nen de 5-6 anys amb un mòbil i és intuïtiu. Saben fer-ho anar abans que a mi em costa més aprendre alguna cosa. Que, doncs si amb aquesta gent ja els comences a inculcar, amb aquests nanos, el concepte de la seguretat, de cuidar del que fas, cuidar del que ensenyes, el problema de les xarxes socials, de... Estoy aquí, estoy haciendo esto... Donen una informació que en el món físic no donaries mai. Doncs això s'ha de canviar, aquesta mentalitat. El que vulgui fer, que ho faci. És lliure, jo soc partidari, de cadascú que faci una miqueta amb la seva informació, el que vulgui. Però que ho sàpiga les conseqüències que pot tenir. I això és un tema de sensibilització i educació. I no serveix de res només amb lleis o només a nivell empresarial. És usuari final. I això és un tema de mentalitat que s'ha de començar des de la base. Per això, d'aquí 5 anys, no sé si haurem aconseguit canviar la mentalitat de la gent, però que és la porta final per la qual es poden solucionar molts problemes, totalment d'acord.
Daniel Cruz, director d'operacions d'Accent Cyber Security, gràcies primer per la feina que feu i després per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres.
Un plaer, un plaer.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com anem?
Molt bé.
Bé?
Sí, molt bé. Aquesta setmana molt bé.
Avui ens vens a parlar de formats obsolets.
Obsolets, sí.
La paraula obsoleta fa por, eh?
Ja ho veureu, després que hagi parlat. Perquè fa un parell de setmanes vaig parlar de l'MP3 i sí. Això que s'acabava.
Bueno, explicar que el format MP3 començarà a desaparèixer.
Començarà a desaparèixer. Començarà, és a dir, recordem que vaig dir que començarà a haver-hi... Perquè hi ha formats més potents que...
Comprimeixen
més i tenen més qualitat de música.
Serà un procés lent, però bueno, acabarà desapareixent.
Sí, i tots els que tenim reproductors de MP3 allò seguirà funcionant, i en seguiran creant, i en seguiran... Sí, però a la llarga ve una mica el que ha passat amb els formats que hi ha hagut durant tot el temps de música. El primer que van començar els discs de pedra, si algú se n'en recorda, i després van passar, suposo que per algun altre pas, pels vinils.
I a fracassos sonats com el minidisc, també.
I, exacte, sí, 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 el laserdisc, també.
O laserdisc.
El laserdisc, allò també.
Aquests són fracassos molt sonats,
Sí, sí, allò... Doncs tots aquests formats que hi ha hagut de la música
sí.
I dels documents informàtics o del vídeo Doncs tot això, què fem amb ells? Perquè el primer problema no és tan sols què fem amb el suport físic.
Clar.
És a dir, què fas tu amb un vinil si ja no tens un tocadisc?
Ara,
si el tens, bé.
Si el tens,
però si
bé,
no el tens, què fas?
Te l'has de comprar, no?
O què fas amb una cinta de beta? Recordeu que hi havia una cosa que se'n deien cintes de vídeo?
Sí, sí.
I aquelles cintes de vídeo havien formats? Hi havia un que es deia Philips 2000, em sembla?
Això ja no el recordo.
O una cosa així?
Jo sóc de la generació VHS.
Clar, però abans hi havia hagut un beta.
Clar. I abans
vídeo del 2000, no Philips. Era de Philips i es deia vídeo 2000.
I abans del VHS crec que hi va haver tota una batalla per veure quin format s'imposava.
Per veure quin s'imposava, si el més bo o el més dolent.
És a dir, ara no tenim el problema de l'MP3, sinó tenim un problema que són formats que ja no existeixen.
Clar, i tenim un problema físic. És a dir, què fem amb un disquet?
Clar.
Què fem amb un disquet? És a dir, nosaltres tenim els nostres arxius informàtics de fa uns anys, els tenim guardats en un fantàstic disquet. O discos òptics, que és una cosa que van funcionar durant molt de temps. Que feien 128 megas. 128 megas, allò que havia, no vulguis saber.
El que vulguis. Ara amb això no fem res.
No. Doncs què fem amb un disquet?
Jo no sabria on ficar-lo. No sabria on posar-lo, perquè...
Però sobre la taula, però a part de sobre la taula...
O per falcar la porta. Però,
sí, també.
Però no... Però és a dir, jo crec que a casa meva l'ordinador de sobretaula que tinc no pots introduir el disquet.
No, i això ja no tenen ni lloc per
CD-ho. Per reproduir el disc, imagina't. No. Llavors què fem amb aquests disquets? Perquè imagina que, clar, tu estàs a casa i trobes aquella típica capsa que està ple de disquets i dius, vull saber què hi ha
aquí. Què hi havia allà? Perquè potser hi ha coses importants.
Potser hi ha coses importants. O coses que simplement que són purament nostàlgiques.
Sí, no, bueno, ja ho són, important si és nostàlgic.
Ah, i tant, això és veritat. Llavors, doncs, què fem?
Llavors, què fem amb tot això?
És dir,
el primer punt és com resoldre un problema físic. És a dir, anar a comprar un lector de disquets o buscar algun lloc que ens reprodueixi allò i ens ho copiï amb un altre suport. O ens ho deixi al núvol, que ara seria el que faríem, deixar-nos al núvol.
Jo crec que la segona opció aquesta, la de pagar perquè tu...
Perquè t'ho facin.
T'ho facin.
Això, i això us volia donar un parell de links molt importants, amb el cas de, i això pràcticament n'hem tingut tots, de cintes de vídeo, o, no cintes de vídeo, o cintes de pel·lícula, de Super 8 i totes aquelles coses que es feien, que tenim la nostra història allà dins, o cintes de vídeo, que ja no les... Tenim una en vídeo beta i no sabem posar-lo. Doncs hi ha una gent aquí a prop, a la Pobla de Segur,
Aquí a tocar.
Que es dediquen a fer pràcticament les conversions que tu vulguis. Tu els envies una cinta i ells et tornen en DVD.
T'ho tornen en DVD, en format
sí,
digital?
Sí, en aquest moment t'ho tornen en DVD. No sé si els hi pots demanar que no vols ni DVD, però vaja...
Que t'ho pengin al núvol.
Sempre, sí, jo crec que sempre és millor tenir un suport físic.
Dóna més seguretat.
No sabrem què farem després amb allò, però el podràs posar en un prestatge, perquè te'l donen en una funda, i el podràs posar en un prestatge i dir, aquí tinc els vídeos dels meus nens.
És a dir, jo ara em trobo tota una caixa plena de disquets i els hi envio, i ells m'ho tornaran en un format de DVD.
I t'ho tornaran en un format de DVD.
I què?
Una hora de vídeo et costa 20 euros.
És prou assequible.
Sí, i si vols posar pràcticament dues hores, que és el que cap si comprimeixes més, 27 o 28 euros.
Oferta.
Sí, si això... demanant-ne una, si demanes una mica més, si tens molts vídeos dels teus fills, doncs et costa més barat.
Cada cop hi ha una reducció de preu.
Va baixant de preu.
Bueno, és un bon consell aquest.
Us deixo el web. És una gent que es dediquen a fer conversions per tot el món. S'han muntat el business ja fa anys. Des de la Pobla de Segur al món. Jo crec que fa més de 12 o 13 anys que els conec i que segueixen treballant. Això sí, quan veieu el web, veureu que no es van gastar els diners dissenyant la pàgina web.
No és el seu fort.
No, més aviat no se'n van gastar ni un. és a dir, jo, que no en sé, l'hagués fet millor.
Que hi ha l'adreça, el telèfon i para de comptar.
Mireu-la i veureu. Digitallab1.com.
Perfecte, bon, ja ho tenim.
I després n'hi ha un altre, els que viviu a Barcelona, que està encara més a prop, que està aquí al carrer Santaló, que també fan el mateix. El que passa que aquests no posen el preu.
La tarifa. Bueno.
No posen la tarifa. Però, bueno, busqueu-la. Hi ha un mail. Podeu enviar un mail i us donaran el preu. Bé, això suposant que tinguem vídeos.
Vídeos? Ah, però disquets també. Vull dir, qualsevol tipus d'arxiu. O no?
Pregunteu-li, els disquets no ho he mirat.
Això hauríem de mirar. A mi m'interessen els disquets, que és el que més vaig fer servir.
Però els disquets sí que pots trobar una lectora de disquets per 15 o 20.
Així de segona mà, no?
De USB. Val. Una que la connectes al port USB i ja està.
I fantàstic, i ja perfecte. Està.
Això no et costarà massa diners.
Molt bé.
Però imaginem que ja el tenim en un format dins del nostre ordinador. Imagina que tu tens un arxiu de Multiplan.
Multiplan, ni el conec.
Multiplan va ser el primer full de càlcul que va fer Microsoft.
És a dir, l'Excel antic.
Molt antic.
Molt antic.
O sigui, que va fer els que van fer per fer-li la competència el VisiCalc, que era el primer full de càlcul, que funcionava amb un Apple II.
Val.
L'Apple II es va vendre com
a xurros. Això estem parlant de finals dels 70, finals dels 80?
No, finals dels 80, 85, no. 86, una cosa així.
Déu-n'hi-do.
No, abans i tot.
Sí, anava a dir la prehistòria, però faltaria el respecte, gairebé.
Sí, sí. No, potser 82, 83 estem parlant.
Déu-n'hi-do.
O sigui, doncs allà hi havia ja fulls de càlcul. Hi havia VisiCalc, hi havia Multiplan, hi havia Lotus 1, 2, 3. I allà podem tenir informació important.
I tot això com ho podem visualitzar?
Com ho podem visualitzar? Això és una bona pregunta. Doncs perquè normalment amb el temps el que ha anat passant és que les versions que han anat traient, l'Excel, per exemple, et llegia formats antics.
D'acord.
I el Word igual, el Word et llegia formats antics.
I en aquest cas no?
Però des del 2003... A l'Excel ja no llegeix aquests formats tan antics. Llegeix antics, però no tan antics. Llavors, què us toca?
Què hem de fer?
Comprar un Excel antic.
Comprar un Excel antic?
Sí, comprar un Excel antic.
I això com ho fem?
Doncs estan a la venda.
Estan a la venda?
Sí, sí, encara hi ha a la venda versions antigues d'Excel.
Hem de comprar, descarregar-nos-el, passar per caixa.
O bé, que ja és una altra solució, anar a un web que es diu Cloud Convert, que el que fa és convertir-vos en el núvol formats dels vostres arxius.
Aquesta opció ens interessa més perquè deu ser més econòmica.
Home, sí, és gratis.
És gratuïta.
Sí. Si no en fas molts al dia, tens un mínim màxim diari, que si el passes et toca pagar. Però vaja, si passes, ja veuràs que en tinc més.
O sigui,
pots anar repartint la feina entre altres. Perquè aquest estava mirant, per exemple, un altre cas molt curiós. El Real Audio era la versió d'àudio que feien servir totes les emissores de ràdio per fer streaming dels seus programes.
Val.
El Real Audio ha desaparegut, pràcticament. Això no existeix, ni hi ha manera de convertir-ho, de reproduir-ho.
I llavors amb tots aquests arxius que podem fer?
Convertir-los, però ho estava mirant, aquests del Cloud Convert no tenen conversió de Real Audio. I n'hi ha uns altres que es diu Thamzar, que tenen conversió de Real Audio, perquè s'han més especialitzat en coses d'àudio. I aquests pots enviar-li un arxiu d'àudio.
Thamzar.
Sí, i te'l poden tornar amb MP3, per exemple. Però si tu vols que no quedi obsolet ràpidament, digue-li, sisplau, me'l convertiu a MP4, per exemple.
Perfecte, perfecte.
Però aquests del Thamzar tenen una sèrie de conversors. Ells presumeixen, no els he comptat, que tenen 1.200 diferents formats.
1.200?
1.200, són formats.
Tants formats, ja.
Sí, n'hi ha molts. Us deixo un enllaç.
Entenc que 1.200 entre...
Perquè, a més, tenen una pàgina on t'expliquen què és cada extensió. Et diuen, l'extensió MP3 vol dir això és un arxiu d'àudio, etcètera, etcètera.
És a dir, 1.200 formats entenc entre àudio, vídeo i imatge.
Imatge o
text.
Text o una edició de textes.
D'acord.
Tot això està dins d'aquests formats.
Déu-n'hi-do.
Tu estàs ara... dissenyant, per exemple, en InDesign, i has deixat tots els teus arxius Quark de fa 10 anys.
El Quark Express.
El Quark Express. I què fas amb aquells arxius?
Clar.
Convertir-los a InDesign. Segons quina versió, els d'InDesign te l'importaran. Però si la versió és vella...
Depèn de quina versió del Quark Express. O del Freehand, que també era un altre d'aquests bastant populars.
Exacte, o del Freehand.
Déu-n'hi-do.
I després hi ha un altre problema de conversió. És a dir, tu pots tenir un arxiu DOC. Però si el tens encriptat, o sigui, el tens comprimit, aquell arxiu, si tens un SIT X o un SIT...
No ho sé.
Que no saps què és un SIT.
No, això no...
O tens un TAR, que aquests ja són més famosos perquè estan amb els Unix.
Jo conec el ZIP.
Clar, però hi ha moltes coses.
Popular.
I, o un RAR.
El RAR sí que ho conec, veus? També. Aquest també és més popular, és més de cap.
Aquest és més popular. Doncs...
Llavors què fem amb tots aquests formats comprimits?
Doncs anar amb un d'aquests serveis, Online Convert, és un... i passar-lo a versió actual, passar-lo a ZIP, per exemple.
Però te'l passarà, és a dir, comprimit, eh? Estarà comprimit.
Pots demanar-li el que vulguis.
Que també te'l descomprimeixi,
sí, el que vulguis. Tots aquests que estic dient, tots aquests serveis web, tots són gratuïts.
Tot, eh?
Fins a un nivell. És a dir, si tu li envies 500 arxius, potser dirà, escolti, passi per caixa.
Escolti, no, no abusi, no?
Però si tu tens un arxiu, dos arxius, 10 arxius,
sí,
tot això t'ho faran sense cap
cost.
Hi ha uns que et diuen, et fan fins a 25 minuts. Bé, més de 25 minuts, potser que hi ha... Si tens vídeo més de 25 minuts, potser que el paguis.
Sí, no? Tampoc estaria malament, no?
Sí, i després...
Què més?
Tenim el problema dels formats que existeixen en un mateix moment i que tots els podem llegir. Eh? És a dir, allò que parlàvem l'altre dia dels formats de vídeo. Imagina que tenim un format MP4, o que tenim un format OCC, que és un altre, o tenim un format... En aquests moments existeixen, jo diria que 7 o 8 formats de vídeo que estan més o menys actius en aquests moments.
Clar, hi ha el .mov, el .mp4...
Tot això.
Punt Llavors,
avi. Hi ha una sèrie de programes que t'han de servir perquè tu t'envien un format de vídeo i no el puguis veure...
Que te'l converteixen.
Que te'l converteixi. Tot i que això, que si teniu un, el BLF famós,
el BLF,
aquell del con...
Aquest el reprodueix tot.
Pràcticament reprodueix tot. Però si després el vols tractar, vols posar-lo en el teu arxiu de... amb el teu programa d'edició de vídeo, tot això, igual el programa d'edició de vídeo requereix un parell de formats només.
El BLC és molt recomanable, perquè jo crec que no he trobat cap format encara que no me'l
reprodueixi. Que no sàpiga reproduir-lo. Però si el vols tractar, necessitaràs el millor algun format.
Val.
Llavors hi ha els del FFmpeg, que són brutals, aquests...
FFmpeg.
Que aquests converteixen el que sigui, o hi ha uns altres que es diuen Handbrake, que també converteixen pràcticament el que sigui. Handbrake i, a més, versió per Windows, per Mac, per Linux...
Aquest l'he fet servir. Escolta, però a mi el que m'ha cridat sempre l'atenció d'aquests programes és que no sé d'on fan el negoci, perquè molta gent els utilitza per convertir de forma online, no? Uh-huh. Sense haver de passar
Normalment,
per casa.
Normalment, tots aquests programes
sí?
són de software lliure.
Val.
Però aquest software lliure hi ha fabricants de programes que l'utilitzen i l'incorporen a dins dels seus programes grans que serveixen per fer conversions i hi ha molts programes de conversions que són pagant.
Val, és a dir, hi ha molta gent que els posa a disposició de tothom, sí, a la web,
clar,
per cobrar publicitat.
O tens aquest programa i amb el que fa tu pots sortir-te'n. I el que fan altra gent, el que fan empaquetadors, és posar-li les coses més maques. És a dir, i et posen uns menús com Déu mana, i et posen unes opcions, o et deixen coses ja preestablertes, és a dir, tu què vols? Tu vols un vídeo per enviar-lo per WhatsApp? Doncs aquest és el format que necessites per enviar el vídeo per WhatsApp, i WhatsApp ja no te'l comprimirà més, i aniràs més de pressa.
Perfecte. Sempre havia tingut aquest dubte.
No, però bé, això és com molt software obert, és a dir, o lliure. És a dir, la gent està i l'ha fet perquè tu el puguis fer servir.
A disposició.
Igual que altre, i això és on volia acabar, què fer amb els formats de PDF? Que normalment el PDF ha anat evolucionant amb el temps.
Val.
Els lectors actuals ja saben llegir tots els formats, però potser no tots saben tractar els PDFs amb tota la informació que tens. Llavors hi ha, us deixo un que es diu DocSound, que el que fa és no només convertir els PDFs, sinó extreure la informació del PDF.
Què vol dir extreure la informació al PDF?
Si tens un full de càlcul, t'ho deixa en format full de càlcul. Val. Si tens imatges, et deixa les imatges. D'acord. Si tens un text, et deixa allò perquè tu el puguis editar amb un Word.
És a dir, no et serveix un document pla.
No et deixa un document pla. O et permet que tu entris informació dins d'un PDF. És a dir, tu t'han enviat un paper. Ompli aquest formulari.
Poder-lo editar.
I el pots editar.
Seleccionar també, etc.
Exacte. I això pots fer-ho al web. És a dir, no cal que tu... Si tu tens un telèfon i tens el document al telèfon, el puges en el web i des d'allà el pots editar.
Déu-n'hi-do.
No necessites ni baixar-te una altra cosa.
Perfecte. El PDF. Un gran invent, eh?
El PDF és un gran invent.
És un gran invent.
És un gran invent perquè, bé, això ho sap tothom, sempre queden reflexades les coses com el dissenyador inicialment les va
les ha volgut. És a dir, tu...
No, que això és una cosa que us passarà quan intenteu fer conversions de documents, de formats, és que potser el que havíeu fet en l'original no és exactament el que veureu en la conversió.
Clar, això pot passar.
Llavors, proveu els dos o tres serveis que us deixaré...
A veure quin ho fa millor.
A veure quin ho fa millor.
Val.
I quin s'acosta més al que vosaltres havíeu fet. Clar, si sabeu què teníeu inicialment.
Sí.
Si és un arxiu de fa 20 anys... Poder ni te'n recordes que hi havia.
Però bueno, no està de més fer proves per veure qui t'ho deixa millor.
Sí, podeu fer proves a veure perquè exactament us deixi allò amb el document, amb el format que vosaltres voleu treballar-lo.
Perfecte, doncs prenem nota. Molt bé, fins aquí els formats obsolets, no?
Formats gairebé obsolets.
Gairebé obsolets.
Gairebé obsolets.
Obsolets del tot no, perquè els estem intentant recuperar.
Sí, que aquest serà el greu problema que tindrem d'aquí uns anys.
Bueno,
és a dir, què farem amb totes les nostres fotografies?
D'aquí uns anys ho comentem.
Clar, amb la música ja ho teníem ben clar. És a dir, vam comprar el vinil, ens van vendre el CD una altra vegada, ara ens l'han venut per streaming, els de Spotify també ens el ven.
Saps què crec? Ens estan marejant.
No, ens ho volen vendre moltes vegades.
Ens ho volen vendre repetidament.
Repetidament. Hi ha cançons que jo les he comprat 5 o 6 vegades.
Ho han aconseguit.
Clar.
Perfecte, Joan. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Adéu.
Imaginava el nostre exili, els vells racons sense secrets, on les paraules plenaven les parets i els gemecs teixien llençols. Imaginava els nostres banys remullats en les termes d'algun temple, quan els déus brindaven per nosaltres i un estel era el nostre bressol. Res del que es passa no és casual, tan sols t'he imaginat. Res del que som no és banal, tan sols t'he inventat. Imaginàvem els nostres sols a les platges perdudes del teu ventre, quan avançàvem sense mirar enrere i les vesprades morien de son. Imaginàvem els nostres dies als volcans de les terres negres, on el vent respirava per nosaltres i caminàvem sobre l'horitzó. Res del que ens passa no és casual, tan sols t'he imaginat. Res del que som no és banal, tan sols t'he inventat. Imaginava les nostres fòries, els caos de les causes perdudes, on les victòries eren vanitoses i l'amor era el nostre gran error. Imaginava els nostres cels, els forats d'una cúpula en runes, on reien de relacions eternes i eternament ens reien de l'amor. Res del que ens passa no és casual, tan sols t'he imaginat. Res del que som no és banal, tan sols t'he inventat.